Molt bon vespre, gent teatrera. Molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, al programa de teatre i arts escèniques de Ràdio Sabadell, un programa que setmanalment, cada dimecres i dijous puntualment, us parla de les novetats que es presenten als escenaris locals, de tot allò que es programa i que es cou a les sales i espais d'exhibició sabadellencs. Us informem de tota l'activitat escènica de la nostra ciutat, però també fem una mirada més enllà de Sabadell per saber què es prepara i quins muntatges de la capital de Barcelona ens poden interessar. A part de tot això, copsem també l'opinió del públic sortint dels espectacles, comentem la cartellera dels cinemes, parlem de teatre musical i xerrem de la història del teatre local. Tot plegat no seria possible sense la feina d'un equip magnífic que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Júlia Estals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Juera, Carles Blanco, Eli, Xavi Quero, la veu del programa en Francesc Asens, els nostres tècnics Antoni González, en Jan Casamitjana i en Guillem Palau, i qui us parla avui com a presentador, Marcel Castillejo. Després de dues setmanes sense programa per l'aturada de Setmana Santa, tornem per encarar aquest tercer trimestre del curs. Encara hem de parlar de moltes estrenes i de moltes propostes a Sabadell, a teatres públics i privats, aquí a l'Amunt al Taló. Sovint els sabadellencs i sabadellenques parlem de cultura i diem allò de Sabadell és ciutat de teatre, però és cert això o només llancem aquesta màxima o aquest mantra de ciutat de teatre de manera general i amb un excés d'orgull o d'optimisme? Doncs bé, resulta que en ple any 2024, celebrant la capitalitat cultural catalana, Sabadell no ha tingut Dia Mundial del Teatre. No s'ha organitzat cap tipus d'activitat, ni d'acte, ni de trobada de la gent del món del teatre local a la que potser massa alegrement anomenem ciutat de les arts escèniques. Una pena, una veritable llàstima venint de dues edicions anteriors d'actes centrals que van anar molt bé, venint precisament de la recuperació d'aquest esdeveniment del Dia Mundial del Teatre pels vols del 27 de març a la plaça del Mercat, amb bon ambient i bon temps. Que la data fos en plena Setmana Santa no és excusa per haver oblidat completament aquesta jornada important que s'hagués pogut reprogramar en algun altre moment més adient. Qui es responsabilitzarà d'aquesta vedada? Com pot ser que tothom vagi a la seva, grups, entitats, col·lectius, professionals, administració, i que gairebé ningú hagi recordat un dia tan assenyalat i que engloba tantes de les coses que fem en aquesta ciutat? En fi, dit això, comencem el programa 281. Som-hi!
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'apuntador.
Abans d'arrencar amb el sumari, amb els continguts del programa d'avui, deixeu-me saludar el nostre apuntador, en Pol Juera, que sempre ens visita i ens porta una notícia de l'àmbit teatral. Bon vespre, Pol.
Bon vespre, Marcel, com estàs?
Bé, molt bé, i tu?
Bé, bé, us porto notícies, com
sí,
sempre.
Sí, no? Va, de què ens parles avui?
Bé, doncs la companyia Arts Escèniques ens porta un projecte que s'estrenarà aquest dissabte, a dia 13 d'abril, a les 6 de la tarda, a l'Auditori Centre Cívic Sant Oleguer de Sabadell. Abans de dir-te de què va, Marcel, apunteu. La reserva d'entrades és a través del WhatsApp, al 649 57 37 90, i tenen un cost de 8 euros l'entrada. Marcel, vols saber de què et tracta?
Vinga, explica'ns l'argument.
Va, que us en faig un tastet. Nit de Bledes, que és com es diu el projecte, que encara no ho havia dit, Nit de Bledes, és una obra juvenil, fresca i molt divertida, on els personatges d'aquesta obra provenen de llocs molt diferents, de cultures molt diferents, de classes socials diverses, i tots ells, en aquesta trobada que faran, descobriran que potser no són tan diferents, malgrat provenir doncs, de llocs completament que res tenen a veure un amb l'altre. Una miqueta el que ens passa, no? Quan formem part d'un grup, quan ens adonem que no tots venim del mateix lloc, però que tots compartim alguna cosa. Mm-hmm. Res més, és un tema d'actualitat, és el que et deia, una obra que no us podeu perdre, que té un mòdic cost de 8 euros i que es reserven les entrades per WhatsApp a partir de ja. És aquest dissabte, dia 13, a les 6 de la tarda, a l'Auditori de Sant Oleguer. No us ho podeu perdre, Marcel.
Va, doncs anotem aquest títol, aquesta funció Nit de Bledes, i també us hem d'informar d'una altra bona notícia. En Biel Llongueres, jove actor de joventut de la Faràndula, ha fitxat pel famosíssim muntatge Mar i Cel, pel musical de culte Mar i Cel de Degoll de Gom, que s'estrenarà a finals d'aquest any 2024. En Biel ens interpretarà el paper d'Abderrahim Idris II, cover d'Idris a la cançó On són aquelles pomes. Per tant, serà un dels acròbates d'aquesta companyia, tot un orgull per l'entitat i per la ciutat de Sabadell, així que el felicitem també des d'aquí, des del programa.
Sí.
Pol, moltes gràcies també per aquesta notícia, i ara sí, seguim amb el programa, amb el sumari. El programa d'avui farem una ullada ràpida a la cartellera teatral sabadellenca amb la Júlia Stals, obrirem les agendes i podreu anotar les propostes que més us agradin. Avui conversarem a l'espai de l'entrevista amb la companyia Teatre al Detall, que porten a Sabadell aquesta mateixa setmana un espectacle infantil al teatre principal de la nostra ciutat, un espectacle que s'anomena El Llepafils, que farà diverses sessions escolars pel matí i que ens explica la història d'en Lluïset, un nen que només vol menjar patates fregides i que fa escarafalls amb qualsevol altre àpat. Dos cuiners divertits i imaginatius seran els encarregats de fer-lo menjar. Torna a Ràdio Sabadell en Jaume Pont amb la seva secció Entre talers i talons, i és que continuarem parlant d'aquelles antigues i famoses orquestres sabadellenques nascudes a Sabadell al segle XIX, els Moixins i els Fatxendes, que van perdurar en el temps i van seguir triomfant i tocant mentre evolucionaven els gèneres musicals i canviaven els temps. Amb els germans Quero farem un nou duel de musicals. Avui la temàtica és curiosa, segur que ens sorprendran amb les seves tries. Parlarem de musicals amb petons o de musicals on els petons seran molt importants, amb ganes d'escoltar els temes que ens han seleccionat. I acabarem amb Teatre de Franc. L'Elvira ens porta un parell de comentaris sobre dues propostes barcelonines, dos muntatges que podem veure actualment a la capital, a la Màquina Hamlet, a la Sala Atrium, i 17 esbossos des de la foscor al Teatre Tantarantana, dues obres molt críptiques per un públic realment avesat en el teatre a veure aquest tipus de posades en escena i dramatúrgies més experimentals, més trencadores. I ara sí, comencem!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Obriu les agendes, estimades oients, perquè és hora de fer un cop d'ull a la cartellera sabadellenca amb la Júlia Stals. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre i ben tornats tots.
Clar, hem tingut un parell de setmanes de pausa.
Setmana Santa i amb més força que mai, perquè vaia vacances que ens hem pres, eh?
Sí, una mica més llargues, eh, aquí al programa.
De veritat, jo ho he trobat a faltar.
Ha arrencat tothom i nosaltres encara descansant.
Però bé, ja som aquí. Ja bueno, tornem, i amb més força que mai comencem al Teatre Sant Vicenç. Vinga. Que segueix en cartell Cop de Rock divendres i dissabte a 9:45 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda, com sempre. Però hem d'anunciar una cosa.
Vinga, ja sembles l'apuntador, eh, Júlia?
No, de veritat,
notícies.
Ho he vist aquest matí i dic, mare de Déu, es prorroga. O sigui, la podem anar a veure fins al pròxim 24 de maig. Per tant, si encara no hi heu anat, aneu-hi i... Si hi heu anat, torneu-hi, perquè de veritat que val molt la pena Cop de Rock, per tant, això, que encara tenim oportunitats per anar-hi. Seguim a la bàscula, que representaran el Duc Meu Meu aquest dissabte a les 6 de la tarda, i diumenge compta amb dues sessions, la primera a les 6 de la tarda i, ai no, la primera a les 11 del matí, perquè comencem al matí i acabem a la tarda, a les 6 de la tarda.
És una obra que entenc que també la poden anar a veure famílies senceres, no? Per tant,
sí, matí, hi ha moltes oportunitats també. Sí. Seguim, que la companyia Imaginar t'ofereix Planeta K.A., un nom curiós, al Centre Cívic Can Llong, Castellarnau. Per tant, ens hem de desplaçar una mica, no és al centre, també va bé, per no ser tan centralistes amb el teatre.
Quin era el títol, a veure, Júlia?
El títol és Planeta K.A.
Vale, i no és l'obra fake, eh? És de veritat.
No és l'obra fake, no és l'obra fake.
Busqueu-la,
existeix. És de debò, i anirem. És aquest diumenge a 9:45 del matí, a 11:45 del matí i a les 12 del migdia. També... tres oportunitats en un mateix dia.
Molt bé. Hi ha res més?
Sí, a l'Espai Àgora presenten el Festival de Curtmetratges Còmics aquest divendres a 7:45 del vespre, fins al 26 d'abril.
Molt bé.
I per últim, com ha dit el Pol, l'apuntador, és que la companyia Arts Escèniques ofereix a l'Auditori de Sant Oleguer Nit de Bledes, dissabte a 8:00 del vespre.
Molt bé, doncs...
Anem carregats,
Júlia.
De teatre. I també hi ha un òpera. O sigui, tenim diversitat cultural a la ciutat.
Clar, totes aquestes setmanes ens han passat factura i ara hem de recitar molt. Aquesta cartellera s'ha fet llarga, oi?
I tant.
Doncs gràcies, Júlia. Seguirem atentes a les propostes teatrals locals programades.
I tant, i sobretot, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, que és disponible a iOS i Android. I a la web de Sabadell Cultura també és tot apuntadet.
Instal·leu-vos l'aplicació. Doncs... gràcies, ens veiem la setmana que ve. Continuem amb el programa.
Bona setmana.
Amunt al Taló. 8 temporades parlant de teatre. L'entrevista.
En Lluïset és un nen que no vol menjar res de res, només patates fregides. Dos cuiners molt imaginatius i divertits, en Llofia i l'Olivia, hauran de preparar-li els àpats i fer-lo esmorzar, dinar i sopar. Una missió d'allò més complicada. I és que cuinar per un marrec tan llepafils és molt difícil. Els cuiners ja n'estan farts i si avui aquest nen segueix sense menjar, plegaran. Per sort, en Llofia tindrà una idea que pot funcionar. Deixar entrar en Lluïset a la cuina perquè vegi, perquè provi, la màgia dels fogons i quedi fascinat amb la preparació d'aquests plats. Aquesta és la premissa de l'espectacle de la companyia Teatre al Detall, el Llepafils, que arriba al Teatre Principal de Sabadell aquesta mateixa setmana, a partir d'avui, dia 10 d'abril, fins al divendres, dia 12, en sessions matinals per a grups escolars. I aprofitant que la companyia passa per la nostra ciutat a oferir aquesta proposta que pretén entretenir, però també divertir i educar els més menuts de la casa, avui conversem el programa via telefònica amb una de les intèrprets i membres de la companyia, la Txell Botei. Bon vespre, Txell, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon vespre.
Clar, aquest és un espectacle que entenc que ja ha fet el seu camí, no? Que ja l'heu girat per diversos llocs. Per on heu passat amb el Llepafils? I quines han estat les reaccions més habituals? Dels més petits, però també dels grans. Entenc que l'ha vist tot tipus de públic, aquest espectacle.
Sí, clar. Bueno, clar, és un espectacle que ja té 12 anys.
Val.
Ja va passar per Sabadell fa molt de temps i, bueno, ara l'hem... És un espectacle que no hem deixat mai de fer. De fet, és el primer espectacle que nosaltres com a companyia vam fer per públic familiar, perquè nosaltres som una companyia que ens dedicàvem a fer espectacles per públic adult, diguem-ne. Vam ser pares i ens va començar a interessar, bueno, a pensar que ens agradaria que les nostres filles doncs, poguessin veure teatre familiar. I el primer espectacle que vam fer va ser Llepafils. I clar, ja té un recorregut llarg. Un recorregut llarg i l'hem portat pràcticament per tot arreu. I ara ja ens anem trobant, no?, que anem repetint llocs que no havíem estat, doncs que ara ens el tornen a demanar.
Que el sol·liciten, no? Exacte.
Sí, exacte. I bueno, sempre ha sigut... És un espectacle molt, molt, molt divertit, molt colorista, molt, molt boig, molt energètic, i que, clar, va... Els nens doncs, els fa riure molt i els pares també se senten molt identificats amb aquests dos pobres cuiners, no? que intenten fer tot el que poden per fer menjar aquest nen Llepafils, que no hi ha manera que tasti res.
Juntament amb en Xavi Dáñez sou els dos intèrprets d'aquest espectacle per a tots els públics, però també hi ha tots uns altres professionals boníssims, no?, que us han acompanyat durant el procés de creació, en la direcció, la dramatúrgia...
Sempre som una cosa, sempre ho diem, som una companyia molt petita, no? Vull dir que a dalt de l'escenari som dos,
clar,
moltes vegades, però després, clar, doncs des d'en Jordi Palet, que és el dramaturg, que de fet és el dramaturg de tots els altres espectacles que hem fet per públic familiar, és el nostre dramaturg de confiança, diguem-ne, el Joan Maria Segura, que és el director de l'espectacle, també director de la majoria d'espectacles que hem fet, després hi havia el Víctor Peralta, que va fer l'utilleria i l'escenografia, va fer també el Forti Coromina, que també va treballar amb nosaltres, és a dir, que sí, que al nostre voltant... hi ha tot en Jordi Riera, que va fer la música, i tot una colla, diguéssim, de professionals que bé, que nosaltres ens vam posar en el teatre familiar, perquè això veníem del teatre d'adults, però sempre amb la voluntat de fer un espectacle que tingués totes les garanties de qualitat, no?, i que fos superdivertit i que agradés a tothom, no?, perquè una mica també una de les nostres màximes, suposo que també pel fet que venim del teatre adreçat a adults, veníem d'aquest tipus de teatre, és que els espectacles havien d'agradar igual als nens que als grans. O sigui, havien d'haver-hi com lectures diferents, no?, i que cadascú havia de trobar les seves bromes i les seves coses que estan dedicades unes als més petits i les altres als més adults.
La companyia Teatre al Detall ha rebut moltíssims premis, no?, per molts dels seus espectacles, per tots els públics, la Motxilla de l'Hada, la Nena dels Pardals, l'Andrapa Somnis. Creieu que tots aquests circuits de premis, de festivals, de mostres, ajuden a companyies com la vostra a promoure els espectacles que heu anat creant? Va bé que hi siguin?
Segur que sí. Ajuden molt, clar. És que... A veure, una mica el que ens trobem les companyies petites és que no tenim com una plataforma de llançament, no? La televisió no parla de nosaltres, no sortim en els anuncis. I llavors, vulguis que no, els premis et donen com una certa notorietat, encara que sigui doncs, per un temps, I jo sempre ho dic, nosaltres quan ens donen un premi l'amortitzem molt. Vull dir, que no, som mai, no, no tenen mai cap dotació econòmica, però és que ho diem tant que l'hem guanyat, perquè bueno, és una de les coses que pots dir, per dir, escolta, que el que faig està molt bé, que el que faig us agradarà, no? I és una manera com de donar-li un cert ressò. També saps que després, quan tens un espectacle premiat, doncs també el programador pensarà, bueno, doncs si posem aquest reclam, que és un espectacle que té un premi, doncs portarà més gent al teatre. Mm. A vegades és així i a vegades no. Però bueno, sempre té aquest plus i evidentment, que per les companyies petitones, especialment jo crec que les que ens dediquem al públic familiar, que és això, que no tenim mai cap tipus de ressò que no sigui aquest o que puguem fer-nos a les xarxes, els premis sempre són molt, molt benvinguts.
Clar, com veieu la situació ara d'aquest teatre infantil familiar adreçat a tots els públics? Encara s'hauria de, potser, de revalorar una mica més?
Totalment. Sí. Jo crec que sí. Jo crec que hi ha moltes companyies que estan intentant fer les coses molt ben fetes, que... I encara, i tot i així, tot i que hi ha companyies de renom, gent que s'hi ha dedicat durant 50 anys, com els Estaquirots, o gent que fa coses meravelloses, espectacles preciosos, trobo que encara t'has d'anar com justificant una mica, no? Saps? Teatre familiar. I encara sembla que sigui això, un teatre de segona.
Un satèl·lit a part, no? Sí, sí.
Sí, sí, una cosa com de segona, com, mira, ai, fan teatre familiar, i escolta, però... que hi ha companyies de teatre familiar, nosaltres no, que fan teatre de text, no? Però la gent que fa teatre que no hi ha text, o que n'hi ha poc, viatgen per tot el món, o sigui, que se'n van al Japó, que se'n van a la Xina, que se'n van a tot arreu a fer, que té un renom el teatre familiar que es fa aquí a Catalunya, no? I que penso que es fa molt bé, però tot i així encara hi ha com aquesta cosa... I penso que és la mateixa professió, que ninguneja una mica, també. I després hi ha tot el tema dels mitjans de comunicació, que de sobte hi ha portals com el recomana.cat, que fan crítiques, i també fan crítiques a espectacles familiars, no? I els tracten igual que els espectacles d'adults, però que en general costa molt, sí.
Mm-hmm. Ara em comentaves que com a companyia... Abans havíeu tirat endavant alguns altres espectacles que no estaven encarats a infants i famílies, no? Parlàveu de poesia, d'erotisme, de contes per adults...
Sí.
Ara us adreceu a aquest altre públic, més jove, més petit. No sé amb quin dels dos targets us quedaríeu o què us ha portat cadascuna d'aquestes vies.
Mira, nosaltres fèiem un tipus... Jo penso que el nostre teatre no ha canviat tant, perquè nosaltres fèiem un tipus de teatre molt poètic, I molt poc realista, no? Llavors, jo penso que vam trobar en el teatre per tots els públics que la nostra manera de fer teatre, el que ens agradava, el que ens cridava, de sobte encaixava molt amb aquest teatre que nosaltres fèiem, amb aquest punt, amb aquest alè poètic, i amb aquesta cosa poc realista, i bé, jo penso que ara ens hi sentim molt còmodes i ara ens hi trobem molt bé. Jo sempre dic, mira, els espectacles que nosaltres fem, jo no penso... Vull dir, el fas i després penses, bueno, i per quina edat és això exactament? Doncs mira, aquest ens ha sortit per 5-6 i aquest ens ha sortit per 8, 10, 12... Sí. No sé, vas pensant, però al final jo penso que nosaltres intentem fer un teatre que sigui per tothom, és a dir, que sigui igual pels petits que pels grans. I una cosa que el cinema ha sabut fer molt bé, no? Perquè hi ha molta gent que li agrada molt doncs, l'animació i va veure doncs, pel·lícules d'animació, encara que siguin adults, i que tinguin aquest punt poètic i fantasiós i tot plegat, i no passa res, i van famílies, però també hi va gent adulta, trobo que el teatre familiar, que en el teatre això no passa, és una pena, no? Perquè jo sempre ho dic, és que al final si és una bona història i està ben explicada i ho fan bé, que m'importa a mi que sigui un conte, que sigui basat en un conte o en una novel·la per adults, que importa que expliqui la història d'una nena trans o que ens expliqui la història d'una guerra que va ser... És que m'és igual.
Et pot interpel·lar igual,
bonica,
no?
Ja està, no? Llavors, no sé, intentem que els nostres espectacles tinguin això, tinguin aquesta cosa que, que ho pugui veure tothom. I aquí lluitem.
Txell, tornant al Llepafils, estem parlant d'un espectacle que ho dèiem a l'inici, no només és pur entreteniment, també té una part darrere fons pedagògic que intenteu traslladar als més petits. Entenc que, no, que l'alimentació saludable és molt important, que menjar pot també ser plaent, que no pots dir això no m'agrada si no ho has provat. Entenc que hi ha tots aquests inputs, també, a l'espectacle.
Sí, també hi són. Mira, jo penso que sempre el que intentem fer és fer pedagogia. Bueno, o sigui, no intentem fer pedagogia, però en fem. No sé si m'explico. Vull dir que a mi també em fa bastanta... Bueno, em toca una mica els nassos quan algú m'intenta vendre alguna cosa amb allò que està fent. Simplement tu planteges una cosa i després el que queda, el que tal, pues si t'endús això, doncs t'ho endús. I si no ho has entès o no t'ha entrat, doncs t'has passat superbé veient aquella espectacle, saps? Jo penso que són espectacles pedagògics malgrat tot, malgrat nosaltres, malgrat no voler, no tenir com una intenció clara. Podríem, hem fet espectacles que parlaven de totalitarismes i dictadures i els nens a vegades no han... Potser no ho entenen, això, saps? Ho entenen els adults, que ho poden haver viscut, ho poden haver estudiat. Llavors, bé, el que t'emporta són unes preguntes, són unes coses que després parlaràs a l'escola, a casa, però tampoc intentem vendre res.
Com a companyia, m'ho deies abans, jugueu molt amb la imaginació, amb les imatges i les posades en escena poètiques, amb l'humor intel·ligent, amb la música... Aquests ingredients també els trobarem al Llepafils.
Sí, clar. Sempre els nostres espectacles són molt musicals, ens agrada molt que hi hagi música. Tenen un punt d'humor, aquest és bàsicament tot humor, vull dir que n'hi ha altres que tenen un punt d'humor però toquen més el cor. El Llepafils és un divertimento, és per anar a riure de les bogeries que acaben fent aquest parell de cuiners, no? I bueno, és una mica per riure i per passar-ho bé i perquè és un espectacle, és això, que molt colorista, molt viu, molt divertit i molt, molt entretingut.
En molts dels vostres espectacles poseu molt els infants al centre, no? En aquest cas també tenim el personatge del Lluïset, aquesta marioneta, aquest titella que porta de corcoll aquests cuiners... Entenc que els infants puguin ser d'alguna manera els protagonistes, no? Que visquin les situacions, que els pugueu incloure, és una mica l'èxit per connectar amb ells, no?
Clar, sí, també. Però aquí també la gràcia, jo crec, és que els nens acaben connectant molt amb els cuiners. Vull dir que veuen al final que aquell nen, home, igual es passa una mica, saps? Vull dir que sí, i com que aquests cuiners també tenen una ànima, un punt infantil, un punt juganera, jo penso que s'hi poden veure tot arreu, no? S'hi poden veure en el Lluïset, que és molt trapella i que és una mica toca nassos, perquè no vol menjar res, però jo penso que també es veuen reflexats en els altres, en plan, ostres, pobres. Vull dir que també senten compassió per als dos protagonistes, que al final els protagonistes són els cuiners, que nosaltres som dos adults. Llavors, sempre doncs, els protagonistes infants que surten, no? Sempre són titelles, altres coses, no? Però al final els protagonistes són aquests adults que no se'n saben sortir, com moltes vegades els nens tampoc busquen estratègies. Ells acaben fent això, acaben jugant per buscar estratègies perquè mengi aquest... Bueno, troben jo que penso que també hi veuen la part infantil en l'adult, que també és xulo, això, és interessant.
Sí, perquè els adults també ens anem formant, no?, i anem aprenent coses i també sovint quedem en ridícul i ens passen les mateixes coses, no? Doncs, Txell Botey, moltes gràcies per aquesta conversa sobre els Llepafils, aquest espectacle per tots els públics que aterra Sabadell per fer diverses funcions escolars durant aquesta setmana, fins al divendres 12 d'abril, al Teatre Principal. Molta sort amb totes aquestes funcions, moltes gràcies i bon vespre, Txell.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Entre talers i talons.
Doncs ja tenim a punt en Jaume Pont a l'estudi. Torna a la secció Entre talers i talons. Abans de Setmana Santa parlàvem de la trajectòria, de l'origen també d'aquestes famoses orquestres sabadellenques, els Moixins i els Fatxendes, que van anar evolucionant i que entraran en una etapa d'esplendor. Em sembla que ens vam quedar aquí, Jaume. Benvingut de nou.
Què tal? Què tal? Bon vespre, Marcel. Bon vespre, oients. Efectivament, estem anant d'excursió. Estem sortint del context habitual del teatre i anem a parlar de música. Estem parlant d'aquestes orquestes sabadellenques que es van crear a principis del segle XIX i que, com comentaves, doncs van anar evolucionant i eren els Moixins i els Fatxendes. Recordem que els Moixins era perquè els seus fundadors tenien el cognom era Moixí, eren en Pere Moixí i en Joan Moixí, i els Fatxendes, doncs es deien Fatxendes perquè un dels seus membres fundadors, un dels primers músics que hi va haver en aquesta orquestra, que això es van crear a principis del segle XIX, al 1911, al 1811, així, doncs es deia, tenia el mal nom del Fatxenda, i com que, a més, els seus fills van acabar també tocant en aquesta orquestra, es va convertir en l'orquestra dels Fatxendes. I aquestes orquestes van anar evolucionant, van estar tocant, acompanyant molts dels espectacles que es feien a nivell d'òpera, de sarsuela, espectacles musicals, i per tant feien els acompanyaments de tots aquests espectacles, per això n'estem parlant, bàsicament, en la secció, però alhora també doncs, actuaven per fer balls, per fer concerts directament, i per tant tenien un repertori molt ample. També anaven a festes majors, per tant eren orquestes molt completes, fins i tot durant a principis del segle XX doncs, van arribar a tocar sardanes, al moment en què doncs, es va començar a difondre la sardana per tot Catalunya, i aquí a Sabadell doncs, també els Fatxendes i els Moixins van tocar sardanes. I arribem a aquests anys, que és on ens vam quedar a la secció passada, arribem als anys 30, en què arriben tots aquests nous instruments, totes aquestes noves melodies basades en el jazz, i per tant les orquestres també s'adapten, i a més és el moment en què tenen un gran esplendor, perquè les orquestres tenen un gran, o sigui que a nivell de lleure el fet d'un concert, de poder ballar, doncs és un element molt important per la societat, perquè no és com ara, que tenim discoteques i que la música enllaunada doncs, ens permet suplir doncs, la música en directe, i per tant aquest moment doncs, les grans orquestres doncs, es van convertir en grans, i en el cas, per exemple, dels Fatxendes, van arribar fins i tot a crear un espectacle propi, que ho vam estar explicant en l'altre programa, que es deia Fantasio, en què hi actuaven doncs, amb ballarins, hi actuaven doncs, hi havia cantants i humoristes, i per tant ja no era només un concert, sinó que van incorporar tota una sèrie d'elements, i que van estar de gira per tot Espanya, i en aquesta gira per tot Espanya anaven incorporant diferents artistes que acompanyaven doncs, el que era l'actuació dels Fatxendes. I a partir doncs, això dels anys 30, els anys 40 i els anys 50 és aquest gran moment que ho podem veure en les pel·lícules del Hollywood d'aquesta època, doncs a Casablanca, és l'època de l'orquestra, per exemple, el Xavier Cugat, que va ser un català que va anar doncs, a les Amèriques i es va convertir doncs, en músic i va acabar tenint doncs, una orquestra pròpia, o amb Louis Armstrong, per exemple, també, doncs és aquest gran moment. I per tant els Moixins i els Fatxendes doncs van arribar a tenir doncs també tota aquesta difusió, i actuaven doncs això als grans espais, al Cervantes, als Campos, al Colón, fent actuacions i balls. Però de les dues orquestres la que va acabar sobresortint més va ser els Fatxendes, perquè durant els anys 40, quan Sabadell, just després de la Guerra Civil, doncs estaven en un moment doncs, una mica gris,
molt,
depriment,
molt decadent, sí.
Doncs van decidir anar a Madrid, aviam si tenien més... De fet, els van contractar en una sala al Salón Fontoria, una sala de festes d'aquestes que ens podem imaginar, una mica, si ens imaginem allò a Casablanca, aquells bars, aquelles sales de festes,
salons,
aquelles taules, amb tota la gent asseguda escoltant una gran orquestra, doncs ens hem d'imaginar una situació d'aquest tipus. I se'n van anar a Madrid a actuar doncs, en aquesta sala que estava molt a prop de la Puerta del Sol, i a més, què va passar? Que evidentment això de Fatxendes
doncs a Madrid no els hi acabava, no acabava de convèncer.
Massa catalanet, eh?
Exacte, i van acabar substituint-ho per Rio Club. Era l'orquestra Rio Club. I va estar durant doncs, els anys mitjans dels anys 40, tocant a Madrid. Allà a Madrid van poder doncs, tenir més contractes, més, per poder fer més bolos i per anar de gires per més enllà de l'estat espanyol, i van fer el salt a Portugal. I de Portugal sí que, a partir de 1950, els van contractar a una sala de festes de l'Havana. Això, evidentment, podem veure que cada cop l'orquestra tenia com més prestigi. Ens hem d'imaginar l'Havana anterior doncs, a la Revolució Comunista, que era aquell moment doncs, dels grans casinos, d'aquestes grans sales de festes, i els van contractar. I què va passar? Quan van arribar els fachendes, o en aquell, aleshores s'anomenaven Rio Club, van arribar a l'Havana, doncs es van trobar que els havien canviat el nom. Una altra vegada. I perquè això de Rio Club semblava que no fos doncs, espanyol, semblava que fos diguem, una cosa sud-americana, i en aquella època els interessava doncs, que pogués ser una orquestra que venia de la metròpoli, representa de la madre pàtria, sí. I els hi van posar el nom, es van trobar els cartells i a tot arreu, i pensa, Orquestra Casino de Sevilla. O sigui que vam passar dels fachendes de Sabadell a l'Orquestra Casino de Sevilla, actuant en una sala de festes.
Entre Sevilla i Sabadell hi ha quatre passes,
exacte. Ja, home. És que la S tot comença per S, no?
Sí, no?
I la qüestió és que van estar doncs, a l'Havana doncs, part dels anys 50, i a partir d'aquí van iniciar una gira per tot Sud-amèrica, que van anar a Venezuela, Perú, Xile, Argentina, i finalment van acabar arribant a Brasil. O sigui, van fer tota una gira durant els anys 50, i allà a Brasil, a São Paulo, concretament, s'hi van quedar. S'hi van quedar i s'hi van instal·lar també en una sala de festes amb el nom aquest d'Orquestra Casino de Sevilla. De fet, si busqueu al YouTube Orquestra Casino de Sevilla, veureu que surt informació, i de fet aquesta Orquestra Casino encara actualment funciona al Brasil i encara actualment està tocant. I també què va passar? Que durant tota aquesta gira doncs molts dels sabadellencs, l'orquestra va anar creixent i es van anar incorporant altres músics que no eren sabadellencs.
Fins aleshores s'havia mantingut, eh?
Fins ara més o menys s'havia anat mantenint. Totes les més, ja quan van anar a Madrid ja hi havia gent que no només tots eren de Sabadell, sinó que ja hi havia gent d'altres llocs de Barcelona o d'altres llocs de l'estat espanyol. Mm-hmm. I així, concretament el 1953, uns quants músics d'origen de Sabadell van voler tornar una mica doncs, a la ciutat i van retornar a Sabadell i van refundar el que sí era l'Orquestra Fachendas. Per tant, es va com a dividir i va continuar l'Orquestra Casino Sevilla a São Paulo, al Brasil, i aquí a Sabadell doncs, van estar actuant els Fachendas, que de fet van continuar tocant a Sabadell, a Catalunya, i fins i tot doncs, van anar de gira per altres llocs més enllà de l'estat espanyol, per Europa i fins i tot Egipte van arribar a anar. Fins que el 1973, que sí que ja, el 73, ja hem canviat una mica el xip, aquestes grans orquestres doncs, ja han perdut el que era doncs, el seu prestigi o una mica la seva raó de ser, l'aparèixer discoteques, l'aparèixer un altre tipus de música, doncs per dificultats econòmiques, el 1973 doncs van haver de tancar, es va aturar l'orquestra Mushins, va desaparèixer. Amb la Rio, la Casino de Sevilla a Brasil, que encara continuava. I per altra banda, què va passar amb els Mushins? Els Mushins...
Exacte, això t'anava a preguntar.
Exacte. Què va passar amb els Mushins?
Els havien perdut la pista.
Els havien perdut la pista. Els Mushins, malauradament, no van tenir tanta fortuna com els Fachendas. De fet, el seu final va ser bastant tràgic, perquè l'any 1954, tornant d'una vetllada que havien fet de sarsueles a Rubí, l'autocar on anaven tots els músics va tenir un accident i allà doncs, van morir dos dels components i altres van quedar greument ferits. I això va fer que l'orquestra, doncs, a partir de llavors ja no tornés a... Bé, no sé si va tornar... Crec que van actuar encara un parell de vegades més, però ja no era el mateix, i la qüestió és que se'ls va acabar fent un homenatge i van acabar, doncs, plegant. Doncs aquesta és l'excursió que hem fet per les dues orquestres de Fachendas i Mushins. I deixa'm dir una cosa, que tenim un record d'aquestes dues orquestres en els carrers de la nostra ciutat, el Nomenclàtor, a la zona de Can Rull, tenim un carrer dels Mushins i un carrer dels Fachendas.
Estan a prop.
Sí, estan un al costat de l'altre. De fet, com que no sé si sabeu que els barris de Sabadell es distribueixen per categories, hi ha Can Rull concretament és la dels músics, i doncs hi ha un carrer per cada una d'aquestes dues orquestres.
Molt Molt bé. Doncs avui ja ho sentiu, oients, que a l'Entretelés i Talons no hem parlat de curiositats històriques del teatre local, us hem parlat doncs, sobretot d'aquesta orquestra dels Fatxendes que va anar voltant pel món al llarg del segle XX. Moltes gràcies, Jaume, per aquest repàs d'aquesta trajectòria, d'aquesta esplendor, d'aquesta gran orquestra d'origen sabadellenc, i seguim parlant de la història del teatre i la cultura local en pròxims programes aquí a l'Amunt al Taló. Gràcies i bon vespre.
I tant, a vosaltres un plaer, gràcies.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat a la ràdio. Amunt al Taló. Duel de musicals, amb Eli i Xavi Quero.
Avui a l'Amunt al Taló tornem a oferir-vos un nou duel de musicals. Ja tenim a punt l'Eli i el Xavi Quero, els germans Quero. Benvinguts, com esteu?
Molt bones.
Bon vespre. En aquesta secció, ja ho sabeu, l'Eli i el Xavi ens presenten un petit conjunt de propostes de temes, el seu recull particular, al voltant d'un tema escollit. Sereu vosaltres els oients, les oients, qui a través de l'Instagram del programa @amuntaltaló.està, a través de les històries, podreu votar quina selecció de temes musicals, de cançons, quina de les dues us ha agradat més. Abans d'arrencar amb la temàtica d'avui, revelem però quina va ser... qui va ser el guanyador guanyadora d'aquest darrer duel que vau fer aquí a Ràdio Sabadell. Parlàvem de musicals amb el Xavi, ja assenyala la seva germana, amb protagonistes femenines empoderades, eh? I la victòria, efectivament, amb un 62% dels vots és per l'Eli. El Xavi cada cop es queda més a prop, eh? Per això de guanyar a nivell de percentatge. Avui parlarem de musicals amb petons, amb grans petons, on els petons seran importants, ja que aquest dissabte, dia 13, és el Dia Internacional del Petó. A veure amb quines tries ens sorprèn l'Eli i el Xavi. Som-hi, va.
Doncs mira, de vegades tot comença d'una fixació a un romans i que sovint aquest és del tot impossible. Així que fa gairebé totalment impossible aquest petó. I potser perquè costa massa i sovint el petó acaba sent la culminació de gairebé tota la història. Com és el cas del musical que ens explica la Eli, veritat?
Exacte. Començo amb el musical de Wicked, no? On l'Elfaba ho experimenta de primera mà, tot això. Wicked és un musical sobradament conegut amb la història de les dues bruixes del Macduff, la qual és la bona i aquella que es diu que és la dolenta. Que el novel·lista Gregory McGeer va deixar veure un entramat molt més complex i veiem a una Elfaba encara més dolenta i encara més bona. La bruixa dolenta i de pell verda, l'Elfaba, passa a les mil i unes. Esdevé enemic públic número 1. I després d'adonar-se que ella no és aquesta noia, també fa adonar-se a la bruixa bona, la Glinda, que ella tampoc és aquesta noia. Una vegada pot deslliurar-se de tots els impediments al llarg de l'obra, pot acabar besant en Fiero, que és la seva fixació des de gairebé el començament, en aquesta cançó, As Long Your Mind.
Doncs vinga, escoltem Wicked. A Wicked, els petons seran importants en aquest cèlebre musical. I on més seran importants, Xavi?
A Kiss Me, Kate. Kiss Me, Kate, un clàssicazo de 1948. Ja se sap que aquí ens agrada la naftalina. Sí. En aquest cas, Kiss Me, Kate no deixa de ser una història paral·lela entre els assajos de l'obra L'amanciment de l'arpia, de Shakespeare, i alhora aquesta història de L'amanciment de l'arpia és del tot paral·lela amb la història dels actors que interpreten l'obra que aquests que interpreten Kiss Me, Kate no aconsegueixen mai aquell petó fins al final, així que ens anem fins al final de Kiss Me, Kate, on finalment és Kiss Me, Kate, i sí, finalment el besa.
Doncs vinga, a veure com fa Kiss Me, Kate.
Why, there's a wench. Come on and kiss me, Kate. So kiss me, Kate. And twice and thrice. Now we start living in paradise.
Oh, kiss me, Kate, darling, into mine.
For
Clar, aquí ja ho tenim tot guanyat pel que fa al títol, no? Kiss Me Kate segur que va de petons.
Sí.
I ara no sé si obrim subtemàtica, aviam com lluitarem això, Eli.
Doncs sí, la segona subtemàtica és que, de vegades, el petó és un rampell. Uh-huh. Una cosa que necessites d'immediat, has conegut aquella persona que tu creus que és la indicada. Romeu i Julieta té l'emblemàtic petó de balcó.
Sí.
A l'obra d'en Juliet, però aquest no surt. Tot comença amb Anne Hathaway, l'esposa de Shakespeare, suggerint-li canvis del final de l'obra. Aquesta versió postmoderna sobre els canvis que podrien experimentar aquest Romeu i aquesta Julieta inclou també personatges que s'identifiquen com a no binaris, que acaben coneixent altres personatges i tenen l'impuls irrefrenable de petonellar-se, com és el cas d'aquest I Kissed a Girl, que coneixereu principalment la seva versió original de la Katy Perry.
Buà, és un temacle i realment en Juliet aconsegueix, no?, actualitzar i portar, bueno, capgirar completament aquesta obra de Shakespeare, Romeu.
Exacte.
I Julieta. Va, escoltem-ho. This was never the way I planned, not my intention. I got so brave, drink in hand, lost my discretion. It's not what I'm used to, I just wanna try you all. I'm curious for you, caught my attention. I kissed a girl and I liked it, the taste of her cherry chapstick. I kissed a girl just to try. I ho fan amb tot una sèrie de temes pop i rock que realment el públic té moltes ganes d'aixecar-se, no?, de la platea per aplaudir, per ballar. I, clar, ens parla de construeix l'amor absolutament aquest musical. Mm-hmm. Molt bé. I també parla de petons. Què més, Xavi? Va, com ho batallem?
Aquest musical és, del que es parlaré ara mateix, és d'un de que una vegada es troben, tenen el rampell de començar la salsa i és l'únic que diuen constantment, que sembla una parella de simples. Ens estem referint al romanç d'Anthony i de Joanna, a Sweeney Todd, que una vegada finalment poden estar junts després de mirar-se des de la finestra una i altra vegada, pues kiss me i kiss me.
Joanna, ja, jo et voto, Xavi. Escoltem-ho. I have a plan. Dear, was that a noise? A plan. I think I heard a noise. A plan. Could it be? He's in court. He's in court today. Still, that was a noise. Wasn't that a noise? You must have heard that.
Kiss me.
Oh, sir.
Oh, miss.
Oh, sir. If he should marry me Monday, what shall I do? I'll die.
Va, com farem front, Eli, a aquest Sweeney Todd?
Bueno, li presento jo, si em permets.
Vinga, va.
De vegades el petó és la darrera cosa que ens deixen. És el petó ja deu de l'escola, però encara pitjor. Perquè és una cosa més enllà d'això, és el petó final. No hi ha cap més petó després d'aquest.
I jo començo amb l'obra ara. Tothom coneix l'obra de Madame Butterfly, oi? Doncs Miss Saigon és una adaptació d'aquesta òpera dels creadors de Les Miserables i ambientada parcialment a la Guerra de Vietnam. Abans que caigui Saigon, però, els dos protagonistes, Kim i Chris, es fan un darrer petó mentre sona música de saxofó. Després, els destins es separen. No tornaran a trobar-se mai més, tot i que la seva vida no deixa d'encreuar-se una vegada rere una altra. Però ara escoltem la seva darrera trobada.
Va, doncs escoltem aquest petó final. That won't let us feel, in a life where nothing seems real, I have found you, I have found you. In a world that's moving too fast, in a world where nothing can last, I will hold you, I will hold you. Our lives will change. Va, i com contrarrestarem aquesta melodia tan dolça de petons finals?
Jo crec que amb una melodia també bastant dolça. És un duet també, el que proposo jo.
Sí, també és un darrer petó, també.
És un darrer petó, és un one more kiss, aquest últim petó, dona'm un petó més. En aquest cas estem parlant del musical Follies, que m'agrada moltíssim.
Ha sortit algunes vegades aquí a la secció.
I més que sortirà, si ho podeu garantir. En el que són un seguit de velles glòries del cabaret de les Basement Follies, en imitació a les Secret Follies que hi havia a Nova York als anys 20 i 30. I és un duet d'un personatge dues vegades, és a dir, el personatge d'ella, de jove i de vella, que està implorant aquell últim petó per acomiadar-se del seu amant que mai més es torna a trobar.
Doncs vinga, a veure com sona. Doncs acabem amb aquest clàssic, amb Follies. Les oients decidiran quina selecció, la de l'Elio o la del Xavi, els ha agradat més a través de les xarxes. Recordeu, accedint a les històries del nostre compte d'Instagram, podreu votar els vostres temes preferits de cantar-vos per una de les dues tries. Germans Quero, merci per aquest duel. Ens veiem ben aviat. Gràcies. Bona setmana a tots dos.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Encarem la recta final del programa i ens acompanya a l'estudi la nostra espectadora experta de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franc. Per tant, és moment de Teatre de Franc, moment de repassar algunes propostes teatrals de la capital. Bon vespre, Elvira.
Hola, què tal? Bon vespre.
Com anem?
Bé, contenta una altra vegada de tornar-nos a trobar.
Clar, exacte,
Marcel.
Segueix el programa.
I tant.
Avui parlarem concretament de 17 esbossos des de la foscor, una obra del teatre tantarantana sobre el sexe, les relacions de poder, una obra molt fosca, amb molts personatges i pocs actors.
I
La màquina Hamlet, una adaptació molt trencadora, molt críptica, complexa, sobre aquest famós text de Shakespeare a la sala Atrium.
Exacte.
Doncs vinga, per quina començarem?
Comencem per La màquina Hamlet. Una obra que ha escrit Heine Mauer, que, com has dit tu, és a la sala Atrium de Barcelona. Hi ha una altra sala Atrium a Sant Boi o així. Aquesta és la de Barcelona.
No ens confonguem.
No ens confonguem, diem és la de Barcelona. Un espectacle de la companyia Projecte Ingenu, dirigit per Marc Jornet, una versió que el grup de teatre defineix com a postdramàtica i que analitza una de les versions més conegudes de William Shakespeare, tal com has dit, Hamlet.
Desgrana completament aquest text i l'intenta actualitzar i donar-li 4.000 voltes,
sí,
no?
Sí, diuen que s'interpreta a ell mateix, el Hamlet, en aquesta obra, i que si fos escrita ara mateix, segur que Shakespeare l'hagués escrit d'una altra manera. Però clar, fa 450 anys que es va escriure. Però molts temes encara, com sabem, molts temes d'en Shakespeare són molt vigents encara. Com definiria aquesta proposta teatral? Jo diria que difícil. Difícil d'interpretar i a la vegada molt ben interpretada. Molt ben interpretada. Xavier Torra, l'actor, fent del príncep de Dinamarca, turmentat amb el tracte amb la seva mare, amb la seva estimada Ofèlia i les altres dones que l'envolten, i obsessionat a tractar-les com boles de paper. Fa boles de paper i les llença a les escombraries, simulant, jo diria, jo vaig entendre això, com si fossin les dones que ell no pot, no les pot aguantar.
Com una metàfora incorporada des del primer moment de la funció.
Jo ho vaig entendre així. Llavors, l'actriu Ana Pérez Moya interpreta a Ofèlia. És com una nina de drap, admirable amb la seva flexibilitat corporal, que sembla ben bé feta de goma, l'actriu. Amb una mirada mig perduda, però suggerent. Ells dos, sols, porten tot el pes de la funció. Un duet interpretatiu força notable. Els dos intèrprets fan un veritable duel en percebre, sense mirar-se, el sentit un de l'altre. No s'escolten, s'enraonen, no s'escolten, es miren, es toquen, però no s'escolten. Monòlegs que, amb referències i pensaments, potser una mica sense criteri, diria jo, Una posada en escena que és senzilla, amb la incorporació d'una pantalla de televisió que van sortint imatges d'actes i conflictes actuals, donant importància en alguns moments de la fredor i el fred de Rússia, pensant potser en la gelor dels protagonistes de la funció i de la nostra societat en general, aquesta societat freda, que veiem per la tele que està passant coses, però ens quedem asseguts igualment, I només mirem els nostres problemes. A més, s'han incorporat uns auriculars personals que cada espectador pot utilitzar i que amplifica els sons, tant els musicals com les veus dels intèrprets. Un petit mur separa els espectadors de l'espai escènic, que es basa en una estada, com una habitació d'hotel, diguem-ne, en un lloc imprevisís, més o menys tradicional, amb un llit com a principal element i unes petites pantalles que simulen quadres de l'habitació i la pantalla de televisió que he anomenat abans. Una transformació radical i nova del personatge de Hamlet que desconcerta i que, com he dit, es fa difícil de seguir. I moltes vegades, a mi em va passar personalment, no l'entenia, no entenia el significat, el que volien dir.
Potser per anar a aquesta funció cal haver-se, no?, informat una mica abans,
empapat
una mica abans de quines són les intencions, sobretot de la direcció d'escena, no?
Sí.
Bueno, també del text,
això. Sí, cal una mica això. A vegades m'agrada anar sense tenir cap referència, I que sentir-me, doncs, primera espectadora sense cap referència de res. I hi ha obres que sí, que necessiten aquesta explicació abans d'anar-hi. I aquesta n'és una, tal com deies. Una representació íntima i complexa que es converteix en indesxiflable per molts espectadors i que es podrà veure fins al 28 d'abril.
Clar, aquí des de la companyia també ens parlen, no, del personatge d'Ofèlia, de la víctima, que finalment sembla que en aquest segle XXI ha aconseguit desempallegar-se d'aquest rol de víctima i comença a maleir, doncs, el seu opressor o els seus opressors.
Aquí surt, sí.
Ens parlen també de quin sentit té un personatge com Hamlet, no?, quan ja representa que han acabat totes aquestes corts reials de Dinamarca, tots aquests governs i aquests... Però bé, ara hi ha uns altres sistemes de poder,
que no? Que no han acabat.
Clar, ha acabat això, però tenim un altre, ens regim per uns altres organismes.
I tant,
no?
Una mica feminista potser sí, perquè al final, doncs, el que dius, Ofèlia, doncs ja no és tan víctima. En general està bé l'obra, està molt bé, i les interpretacions per mi van ser boníssimes.
Cal destacar que l'ajudantia de direcció és d'Alba Collado, que és sabadellenca.
Va,
següent proposta. La màquina... Disset esbossos. Des de la foscor.
De la foscor, això. Sí. Una obra de Roden Schemmelferse, és un nom molt difícil de dir, amb traducció d'Albert Tola, dirigit per l'Helena Fortuny i produïda i presentada per la companyia La Danesa. Abans del descans de la Setmana Santa hi vaig anar. No enganyaré, no hi he anat ara. Hi vaig anar abans, però com que hem estat de vacances, en parlo ara.
Fem festa també a la ràdio, de tant en tant.
Sí, exacte. L'Helena Fortuny, la directora i actriu, ens té acostumades a presentar obres trencadores i arriscades, com per exemple El pont, que en vam parlar en el programa, Per un sí, per un no, Los niños oscuros de Morellas, totes aquestes les hem comentat en el programa, i són, doncs, obres molt trencadores. Però crec que mai havia estat tan agosarada en dirigir una obra tan enrevessada com aquesta. Avui parlem de dues obres enrevessades, Marcel? Pablo Blanco, Bao Beauchamp i Jun Ki-sun interpreten a 10 personatges en diverses escenes que es van creuant, i també altres escenes que es van repetint, però que les interpreten cada vegada de diferent manera. Una barreja de personalitats i perfils tan interpretatius i físics que normalitza les diverses procedències dels intèrprets. Cada un té una entitat diferent. Paula Blanco, nascuda a Tossa de Mar, és prou coneguda per les seves intervencions a la televisió i també en els nostres teatres. Ella porta el pes de tots els papers femenins de la funció i se'n surt notablement. Només amb un canvi de jaqueta ja la veiem convertida en una altra imaginativa dona.
I aquest és una mica el joc i la màgia d'aquest espectacle, d'aquesta funció, que tots ells vagin interpretant diferents personatges amb uns canvis mínims, no?
Sí, sí,
i amb
sí,
molt
sí.
poc temps de...
Sí, un recurs que es fa bastant ara, també.
Sí, sí, sí.
Sí, hem vist moltes funcions, n'he comentat moltes, que passa
companyies
això.
Petites que fan servir aquest recurs.
Sí. Llavors tenim el Babau Cham, que és un català nascut a Gàmbia, que als 14 anys va venir a viure amb la seva família a Mataró. Ha representat diversos papers, principalment amb La Perla 29. Una de les obres que se li reconeix més és quan va fer de Manelic al Teatre Romea amb l'obra Terra Baixa, dirigida per l'alemany Hasko Welkler. I després tenim en Jung Ki-sun, que és un prestigiós actor, ballarí i coreògraf valencià d'origen xinès que barreja els coneixements orientals amb els occidentals. Una mostra és la coreografia final de la funció que representa la víctima d'una pallissa i que demostra les seves arts en el moviment. Un mestissatge d'intèrprets força interessant, com també la mescla dels personatges que té l'obra. Treballadores sexuals, cambreres, parelles en crisi, productors de cinema amb màscara de làtex, tots per definir la violència, el poder i el sexe. D'aquest tema van les obres que fan.
Sí, sí, de fet, aquest és un atac obert, és un atac frontal directe al patriarcat i a tots els seus tentacles, no?
Ah, exacte, exacte. Una obra que també hi ha moments que costa d'entendre, Que, hi ha diferents temes que, segons com, ja has d'entrar perquè deixen a l'espectador fer aquest exercici d'imaginació per seguir l'argument. Un exercici que a vegades estàs molt disposat a seguir i a vegades no tant, va com va. Es va representar fins al passat diumenge, el dia 7 d'abril, però de ben segur que faran gira pel nostre territori. Qui estigui interessat en aquest tema, que és, ja et dic, profund, però que s'hi ha d'anar, doncs també el que dèiem abans, una mica preparat, que estigui atent, perquè segur que la faran en diferents llocs.
Doncs anotem aquests dos títols. Moltes gràcies, Elvira, per aquest parell de comentaris d'avui. Prenem nota i seguim conversant sobre aquestes novetats de la cartellera de la capital properament, perquè aquest tercer trimestre vindrà carregat.
Bé, molt carregat. Hi ha moltes estrenes ara,
Molt bé, doncs gràcies, Elvira. Bona setmana.
A vosaltres. Adéu-siau.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Si voleu tafanejar què fem entre vestidors, seguiu-nos a Instagram, @amuntaltaló.està. Us recordem que també podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell. Gràcies per escoltar-nos. Bona nit.
Amunt al Taló.